Catalunya Ràdio. Som podcast.
Catalunya Àudio.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio. Obrim l'agenda del mes.
Obrim l'agenda dels esdeveniments culturals relacionats amb l'arquitectura per aquest mes de novembre amb l'exposició sobre Gaudí que inaugura el Museu Nacional d'Art de Catalunya el 19 de novembre.
Comissariada per Juan José La Huerta i 20 anys després de la celebració de l'any Gaudí, la mostra planteja una revisió crítica de l'artista, l'arquitecte i la seva obra més enllà dels tòpics que expliquen la seva genialitat a través d'un personatge aïllat, delirant o fins i tot antisocial.
Sí, la proposta que planteja Juan José La Huerta ens ensenya tot el contrari, que la seva superioritat, la seva genialitat i la seva influència, tant la local com la internacional, provenen precisament de la capacitat que va tenir per destil·lar i relacionar-se amb el seu present entre dos segles, amb l'evolució de les tendències estètiques, de les tensions socials i també dels projectes polítics i ideològics. Com tot això s'expressa a través dels edificis que projectava i esdevé, al final, un llenguatge únic que supera el seu propi temps i encara avui dia és una font inacabable de coneixements i descobriments.
L'exposició s'estarà al Museu Nacional d'Art de Catalunya fins al 6 de març del 2022 i tot seguit viatjarà al Museu d'Orsay de París.
Doncs sí, de Barcelona a París, i això ens dona peu per parlar-vos d'una altra exposició que fa el camí invers de París a Barcelona. Serà el Design Hub, i en aquest cas és material que procedeix del centre Georges Pompidou, Mias, The Making of Making Architecture.
Aquesta s'inaugura el 12 de novembre i és la primera vegada que el Design Hub dedica una exposició de manera monogràfica a un estudi d'arquitectura, en aquest cas el despatx fundat per Josep Mias.
I us diem que prové del centre Pompidou perquè tot començava a l'octubre de l'any 2020 quan aquesta institució parisenca, amb el suport de l'Institut Ramon Llull, destinava dues sales a mostrar l'obra dels olotins RCR per una banda i la de Josep Mias per l'altra.
El cas de l'arquitecte Banyolí eren un total de 42 maquetes, 14 dibuixos i 18 gravats. El mateix Josep Mias ens ho explica.
Aquest material ha quedat a la col·lecció permanent del museu i portem una petita part d'aquesta exposició de París a Barcelona ampliant-la amb tot un repàs als 20 anys del despatx. Hi haurà maquetes, fotografies, vídeos, dibuixos. Volem una mica tornar a posar sobre la taula la discussió sobre com són els processos de creació, com són els processos de disseny en arquitectura.
De forma paral·lela, el Design Hub inaugura una altra exposició. Aquesta no pas d'arquitectura, sinó d'art urbà. Banksy, The Art of Protest. De fet, és una itinerància que ja ha rebut 1 milió de visites a tot el món i ara arriba a Barcelona amb un centenar d'obres procedents de col·leccions privades, algunes inèdites fins i tot, amb les temàtiques més freqüentades per l'artista de Bristol. La crítica social cap al consumisme, les guerres, els abusos de les èlits al poder, les atrocitats de la religió o els traumes que causa el canvi climàtic.
Casualitat o no, el cas és que l'exposició simultània que planteja Josep Mias és també una forma de protesta.
Em sembla que podríem fer servir l'eslògan de Banksy que protesta, no? Jo crec que és una mica una exposició protesta, encara que està molt de cura presentada i que vol explicar tots els materials del procés de disseny, però potser clarament ens alineem amb en Banksy amb aquesta actitud irreverent respecte a l'arquitectura tradicional o l'arquitectura més acadèmica, no? Per tant, un repàs als processos abans de l'obra construïda, abans de que arribin les grues, abans de que arribi el constructor, abans que es comenci res, on es pot veure clarament que hi ha com una espècie de crítica implícita al moment actual. Espero que s'entengui aquest missatge que vol contribuir a millorar la situació de l'arquitectura i de la nostra ciutat en general.
Com us dèiem, totes dues exposicions al Design Hub, tant la de l'estudi Mias com la de Banksy, es poden visitar des del 12 de novembre. Mias, The Making of Making Architecture, s'estarà fins al 9 de gener i Banksy, The Art of Protest, fins al 13 de març.
Perspectiva.
El mateix 12 de novembre, però, suggerim més art urbà, i en aquest cas a Olot, on comença Lluerni, el Festival de la Llum i el Foc, que omple la capital de la Garrotxa de propostes efímeres que cal gaudir durant la nit.
Celebren els 10 anys del festival i encara que la proposta inicial sempre s'havia concentrat en una sola nit, concretament la del segon dissabte del mes de novembre, ja arran de la pandèmia el festival es va dilatar en el temps per tal de facilitar les afluències. I vet aquí que no tot el que ens ha portat la pandèmia ha estat dolent. I ja veurem què faran a les properes edicions del Lluèrnia. Però ara per ara, en aquesta edició del 2021, també podem gaudir de moltes d'aquestes instal·lacions durant més dies, concretament entre el 12 i el 27 de novembre.
Hi ha però dues nits centrals on es despleguen pràcticament la totalitat de les propostes, les nits dels dissabtes 13 i 27. Concretament, les instal·lacions de foc només es podran gaudir el dia 27, que és la cloenda del festival, però tota la resta d'instal·lacions de llum, així com dues exposicions, conflueixen el dia 13 i la majoria funcionen cada nit fins a la cloenda.
A banda, hi ha actes col·laterals, com ara teatre, dansa o conferències, que tenen un sol dia assenyalat. I també una visita molt especial, Somni i Natura, organitzada per l'estudi RCR el dissabte 13. Per ara, amb dues tongades, a les 12 i a 3:15, al bosc de la vila de la Vall de Bianya.
Sí, és una reconversió del material que els RCR van utilitzar a la Bienal d'Arquitectura de Venècia de l'any 2018. Les lents Fresnel que la constitueixen són arbres invertits, esferes i reflectors de llum que transformen l'espai natural en un nou àmbit oníric.
El problema és que només es pot assistir mitjançant reserva anticipada i al moment de publicar aquesta agenda la tongada de les 12 ja està completa i segurament la de les 12:45 tampoc trigarà gaire a omplir-se. Davant del col·lapse pot ser que organitzin més torns de visita, però nosaltres això no us ho podem precisar. En tot cas, pel que fa a aquesta visita, com per tota la resta d'instal·lacions a visitar, imprescindible que us passeu per la web del festival, lluernia.cat, d'on us podeu descarregar el programa complet en format PDF.
I si hem començat aquesta agenda parlant-vos de Gaudí, encara tenim una altra proposta relacionada amb ell per recomanar-vos. Aquesta ens porta fins a la Casa Vicenç, al barri de Gràcia de Barcelona. I no és pas una experiència precisament visual, tal com pot ser el Lluèrnia d'Olot, sinó olfactiva.
Sí, són dues exposicions, de fet. La primera, 1000 imatges olfactives, en el marc del Festival de Videoart Loop, al qual ja fa 4 anys que hi participa la Casa Vicenç. La segona exposició, l'olfacte com a instrument d'inspiració, del tercer Premi Internacional Nacebo, de la Fundació del perfumista Ernesto Ventós. Totes dues, com us dèiem, a la Casa Vicenç i comissariades per Cristina Agapito, que és la directora d'art d'aquesta fundació, i ara ens parla de la primera, 1000 imatges olfactives, oberta fins al 12 de desembre.
És una mostra de videoart de col·lecció olor visual de la Fundació Ernesto Ventós. Les obres tenen un doble diàleg amb Casa Vicenç, per les formes i colors i amb les essències que les acompanyen. Aquestes olors, licòriques, de tabac, floral, d'ozó, són la memòria olfactiva del col·leccionista i el motiu pel qual les va adquirir. Tenim obres d'Alberto Merino, Fleur Noguera, Francesca Llopis, Antoni Muntades, Willy Boucher i Màgic Art de Luz.
L'altra exposició, l'olfacte com a instrument d'inspiració, presenta l'obra d'un total de 16 artistes menors de 35 anys que han estat les finalistes d'aquesta edició del Premi Internacional Nacebo. Es podrà visitar fins al 8 de desembre.
Una altra proposta a Barcelona. Aquesta ens porta fins al pavelló Mies van der Rohe Lili Reich de Montjuïc, espai sempre sotmès a les més inversemblants transformacions i que ara podrem veure no pas com un pavelló, sinó com un habitatge. Ens ho explica el comissari de Premis i Programes de la Fundació, Ivan Blasi.
A partir d'un projecte curatorial de la Lilka i l'Andrea Rubi, de Rubi Press, s'ha transformat el pavelló de Barcelona, el pavelló de Mies van der Rohe i Lili Reich, en un habitatge, en un espai domèstic, recordant els apartaments del projecte de transformació de Lacaton, Vassal, Drouot i Coutin al Grand Parc de Bordeus i que va guanyar el premi Mies van der Rohe l'any 2019.
Serà des del 26 de novembre i fins al 16 de desembre, amb el pavelló transformat, doncs, en un habitatge del Gran Parc de Bordeus, però per la inauguració, el dia 26, tindrem a més visita dels arquitectes autors d'aquest projecte guanyador dels Premis Mies van der Rohe 2019 al despatx Lacaton Vassal.
I no només a Barcelona, ni tan sols a Europa, perquè aquests debats s'estenen també a llocs tan inesperats com l'Expo Dubai 2020, que durant aquests dies està al punt àlgid dels esdeveniments i actes que s'hi han organitzat fins al març del 2022. I si anem concretament fins al pavelló d'Irlanda, allà ens trobem amb una altra proposta de la Fundació Mies van der Rohe, en el mateix sentit, estratègies de transformació, arquitectura europea que cuida. Anna Sala és la comissària.
És una selecció de la col·lecció del Premi Mies van der Rohe que tenim a la Fundació, 18 projectes que tots tenen a veure, de fet, amb transformar i entenem transformar d'una manera molt àmplia, rehabilitar, però tots ells sempre parteixen d'un altre edifici, d'alguna cosa que ja existia. I el 17 de desembre hi haurà un debat que de moment que tenim confirmat ja la presència de Georg Pendel, president de l'ACCAE, les associacions d'arquitectes de tota Europa, i també el Gary Boyd, que és arquitecte d'Irlanda, per poder parlar d'aquests temes relacionats amb la nova Bauhaus, amb la transformació a Europa, i parlar-ne això des del pavelló irlandès en el cor de la península aràbica, no? Que és bastant impactant.
Tanquem el llistat de propostes culturals d'arquitectura per aquest mes de novembre amb una última recomanació. I si en aquesta agenda un dels protagonistes principals ha estat Gaudí, aquesta recomanació final té a veure amb el seu més destacat col·laborador, Josep Maria Jujol.
Bé, no directament amb ell, però sí amb el grup de corda que du el seu nom, el Quartet Jujol, la formació d'arquitectes músics que es van conèixer a la XAP i que ja fa anys que s'apleguen per oferir concerts en les més diverses festes i trobades d'arquitectes que es van celebrar en el territori.
Són els violinistes Narcís Laguarda i Miquel Rodríguez, Alejandro Ramos a la viola i Lluís Perarnau al violoncel. I el seu proper concert és el divendres 12 de novembre, a 8:15 del vespre, a l'edifici de la Pia Almoina, que és la seu de la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes.
Sí, amb ells el Quart de Girona tanca un petit cicle de 3 tastets musicals. I com és habitual al Quartet Jujol, el repertori que presentaran és absolutament irrepetible i imprevisible. Ara els escoltem amb el segon moviment de Vistes al mar d'Eduard Toldrà, que van interpretar l'any passat al context del diàleg Arquitectura, Fusta i Música, que van organitzar el COAC i el Gremi Fusta i Moble amb motiu del Dia Mundial de l'Arquitectura 2020.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter.
@perspectivacat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.